Bé, jo volia agrair d'entrada la presència de la Núria Llorenç, que a part de col·lega i darrerament implicats de ple en el gir de demanar projectes de recerca, amb el qual estem immersos aquests dies, doncs li agraeixo especialment que hagi pogut venir aquí, que a més també fent un forat en la seva dedicació docent a la Universitat Autònoma, com ara explicaré. Llegiré ràpidament el seu currículum, que també és molt extens, però he intentat també fer una petita síntesi. Doncs la Núria es va llicenciar en Història de l'Art i en Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona i és doctora a la mateixa universitat des de l'any 97. Actualment és professora agregada al Departament d'Art de la Universitat Autònoma i imparteix docència d'assignatures des de Teoria de l'Art, Història de l'Art, Objecte i Fonaments, Art i Pensament, Teories Artístiques Contemporànies, etc. Ha estat també coordinadora, diria que encara ho ets, oi, del màster oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, o almenys ho has estat fins ara, això potser ja ens ho aclariràs. I dins de la seva tasca de recerca doncs, l'ha portat sovint a Londres, a la biblioteca de l'Institut Warburg, on ha fet doncs, estades llargues de recerca, a la Biblioteca Britànica, a l'Institut Curtal, etc. També, com he dit, ha format part darrerament dels equips investigadors en projectes de recerca ministerials dintre un programa ampli d'Arte, Oficio y Mercado, la condició de l'artista en Catalunya i Baleares a l'època moderna. I com a investigadora ha desenvolupat sobretot una trajectòria en un àmbit de recerca teòrica i de la història de l'art, en el qual s'ha interessat per diversos temes i autors, sobretot amb les idees artístiques modernes i contemporànies, i especialment la recerca de l'obra i del pensament del filòsof anglès Anthony Ashley Cooper, i tota la qüestió de la teoria al voltant del paisatge i la naturalesa, i aspectes que sempre li han anat interessant i ha seguit estudiant i ampliant dins d'aquest camp de compaginar l'estudi també amb aspectes de caràcter teòric, filosòfic o cultural, amb matèries també pròpiament artístiques o tècniques. Darrerament també les seves publicacions també són molt extenses, jo faig una simple síntesi. S'ha interessat per la qüestió del paisatge en el pintor italià Salvatore Rosa, amb aspectes, amb un títol molt suggerent que es diu Les melancolies de Salvatore Rosa, o bé en el teòric anglès l'Alexander Cousens, en el qual també ha investigat sobre la qüestió del paisatge, darrerament també sobre Alexandre de la Borda i les escenes del paisatge en el Viaje d'Espanya, i encara crec que ara està en procés de treball sobre també unes vistes de la muntanya de Montserrat molt iniciàtiques del Pere Pau Montanya en relació amb l'arquitecte i matemàtic Francesc Renard. D'altra banda, sense abandonar del tot els afers paisatgístics, darrerament ha publicat, també perquè al matí ho hem pogut veure projectat breument amb el professor Gràcia, una anàlisi profunda del cicle de frescos de Joaquim Torres Garcia, que va pintar pel Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat i que ja han vist aquests dies, potser si han estat atents a la premsa, doncs, que hi ha un projecte de qüestionar la possibilitat de retornar-los in situ. Per últim, l'interès de la historiografia i la metodologia de la història de l'art té un pes important també en la seva recerca i sobretot en la docència. Convençut que la innovació docent rau en gran manera en el coneixement crític de la disciplina mateixa. I dins d'aquest camp ha publicat un article molt important i interessant que és el Qu'est-ce que c'est le primitif? Gombrich i la preferència per lo primitivo, publicat a la revista Locus Amerus. Sense més preàmbuls, et cedeixo la paraula.
Moltes gràcies, Francesc. També vull començar donant les gràcies a l'Elisa Varela i a en Julià Maroto per la seva amable invitació a participar en aquestes jornades per parlar-vos d'un tema que a mi, la veritat, m'apassiona. Bé, volia començar la meva presentació amb una observació prèvia. Avui jo us parlaré de l'anomenada nova història de l'art des d'una perspectiva internacional, amb el benentès que la majoria dels plantejaments, dels enfocaments innovadors o de les problemàtiques formulades pels historiadors associats a aquest corrent d'estudis té un equivalent o una traducció en els treballs realitzats per un bon nombre d'historiadors espanyols i catalans. Hi ha moltes coincidències, malgrat les també nombroses i significatives diferències de matís i de circumstància. Bé, com i quan s'origina la nova història de l'art? Com altres corrents historiogràfics renovadors en el camp de la història i de la literatura dels darrers 50 anys, l'anomenada nova història de l'art sorgeix en el marc dels debats culturals i dels moviments socials i polítics de finals dels anys 60 i de la dècada dels 70. Aquests debats van tenir una important repercussió en l'àmbit de les humanitats, tant a l'ensenyament com a la investigació. Van contribuir a introduir noves perspectives sobre els subjectes d'estudi, van fer caure velles categories i tòpics i van donar peu també a la introducció de noves metodologies de recerca. Però va ser a partir dels anys 80 que el terme nova història de l'art va començar a fer-se servir com a comú denominador per referir-se a l'orientació i al caràcter específics del treball d'una nova generació d'historiadors de l'art europeus, anglesos i francesos principalment, començament, i nord-americans. Norman Brisson, que teniu aquí la imatge del seu llibre, és l'autor d'un dels primers intents de definició d'aquest nou corrent historiogràfic. A la introducció de l'antologia d'assajos Caligram, assajos en nova història de l'art a França, Brisson assenyalava una sèrie de diferències de caràcter entre els assajos del llibre i la història de l'art que s'havia fet fins aleshores. I presentava així la nova història de l'art com una alternativa a una sèrie de fórmules i de tendències establertes a la disciplina de la història de l'art, s'entén tant en el camp acadèmic com museístic. El que ell anomenava aquestes tendències establertes, la història de l'art oficial o institucional. A mi aquest terme no m'agrada, ja us ho dic d'entrada, però ara no em puc aturar a comentar-vos aquest punt. A grans trets, per Brisson, les característiques definidores de la nova història de l'art eren les següents. En primer lloc, la relació de la història de l'art amb altres disciplines o formes de saber en els seus vessants més moderns, especialment la història social i política, la crítica i la història literàries, els estudis de cultura visual, hem vist uns exemples amb en Gerardo, la història de la fotografia i del cinema, el feminisme, l'antropologia, la filosofia i especialment la crítica artística. El que caracteritzava la nova història de l'art, llavors, era la manca de fronteres o de límits entre la història de l'art i altres disciplines. La segona característica distintiva que singularitzava la nova història de l'art era la influència que el coneixement dels debats del present tenia en l'exercici dels historiadors. La seva connexió amb els debats intel·lectuals contemporanis i amb les problemàtiques del seu temps. Des d'aquesta perspectiva, el present artístic i crític i els debats socials contemporanis jugaven un paper fonamental tant a l'hora de conformar el punt de vista dels estudiosos sobre els seus aspectes d'estudi, sobre els seus objectes d'estudi, com a l'hora de construir el discurs històric. La tercera característica distintiva de la nova història de l'art, que ho assenyalava Brisson, era el canvi o la substitució d'un model explicatiu de l'obra d'art de caràcter fonamentalment perceptualista, i aquí Brisson s'estava referint tant a l'herència d'historiadors de l'art molt destacats de la història de l'art clàssica com Henrik Bölkling o Ernst Gombrich, com del crític americà Clement Greenberg. Clement Greenberg, pels que, clar, igual segur que els historiadors de l'art tots el coneixeu, va ser un crític d'art amb un prestigi enorme que va tenir molta influència no només a l'hora de, doncs, de parlar de l'art del seu temps, en aquest cas l'avantguarda, l'abstracció americana, sinó l'estudi de l'art contemporani en clau formalista. Doncs deia que el que van fer aquests nous historiadors de l'art o representants de la nova història de l'art va ser substituir aquest model d'explicació per un model explicatiu en el que l'obra d'art és entesa com a signe. Aquesta era l'explicació que donava Brisson, per descomptat, amb l'objectiu de resituar l'obra en el context social de la seva producció, en el complex entramat de forces que la van generar i d'enriquir les possibilitats d'interpretació a l'estudiar-la, l'obra d'art s'entén, en relació amb altres signes. Des d'aquest punt de vista, l'estudi de l'art es basa en una combinació equilibrada de treball d'arxiu, de recerca documental i de treball hermenèutic i interpretatiu. La recerca documental, com sabeu, és imprescindible per ubicar l'obra en el context original de producció, per reconstruir-lo, i és la base del treball de l'historiador. Ara bé, tal com apunta Brisson, el que va aportar la nova història de l'art és una definició nova del context, una visió més rica i complexa. En aquest sentit, quan parlem de context, no ens estem referint només a les circumstàncies concretes de l'encàrrec i la producció de l'obra o al particular context artístic al que pertanyen les obres, tot i que aquests dos aspectes continuen sent fonamentals en la investigació, la producció i el context artístic particular, sinó que estem al·ludint a quelcom més global, a la xarxa de relacions que, en cada cas i moment, s'estableixen entre les obres d'art i un conjunt molt variat d'aspectes i de fenòmens pertanyents a l'esfera de la cultura. I aquí m'estic referint a les pràctiques religioses, com acabem de veure amb en Gerardo, i a les pràctiques religioses, les estructures polítiques, socials i familiars, la ciència, la literatura, la filosofia, la vida econòmica, la cultura popular, etc. L'ampliació d'allò que entenem per context ha contribuït a enriquir en un grau molt important el coneixement de la vida de les obres. Pel que fa al treball hermenèutic o interpretatiu, per Brisson, una de les febleses de la disciplina, tal com s'ensenyava a les universitats dels anys 70, era precisament la interpretació. En la formació dels estudiants, la tasca interpretativa, amb el desplegament de reflexions i d'arguments que l'acompanyen, quedava relegada a un paper secundari en favor de les tasques que es consideraven prioritàries d'un historiador de l'art: l'atribució, la datació, l'anàlisi iconogràfic i formal. Brisson assenyalava l'obra dels crítics literaris que abordaven amb intel·ligència i una nova mirada els temes artístics, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Yves Bonnefoy, teniu alguns exemples en el llistat, doncs, de capítols d'aquest llibre, com una via per impulsar i enfortir aquest aspecte de la disciplina. Bé, tres dècades després de la seva publicació, del llibre de Brisson, en línies generals, l'anàlisi que feia Brisson dels trets rellevants dels nous corrents de la disciplina, podem dir que va ser encertat. Resisteix al judici del temps. Així, és evident que la relació entre la història de l'art i altres disciplines, amb altres disciplines, ha estat clau per enriquir la comprensió dels nostres objectes d'estudi i també per ampliar l'abast de la nostra recerca. A continuació, en veurem alguns exemples. L'àmbit que potser no ha incorporat al mateix ritme i en la mateixa mesura la multidisciplinaritat en la seva, a la seva metodologia és el de la formació acadèmica. Però aquí obriríem un altre debat en el que tampoc em puc aturar ara. D'altra banda, la connexió entre els debats intel·lectuals i socials del present i la pràctica dels historiadors és essencial per entendre el perquè de la tria de determinats temes, per entendre les preguntes que ens fem o la manera com enfoquem els nostres temes, per entendre per què posem èmfasi en determinats aspectes i no en altres. D'aquesta connexió amb el present depèn en gran mesura la possibilitat de fer-nos noves preguntes sobre el passat. Nosaltres mirem la història amb ulls contemporanis, condicionats pel que sabem, pel que ens ha passat i pel que ens està succeint ara. Tota història, deia Benedetto Croce, és història contemporània. D'altra banda, pel que fa a la recerca, a la tercera característica de la nova història de l'art de la que parlava Brisson, la cerca d'un equilibri ideal o un equilibri a seques entre el treball arqueològic o documental i el treball hermenèutic o interpretatiu, sempre restarà el nucli de les nostres inquietuds i sempre serà un assumpte difícil i un mal de cap consubstancial a la nostra feina. Tots sabem que aquest equilibri no pot ser mai exacte o perfecte i, per tant, la interpretació no serà mai prou reeixida. Entre d'altres raons, perquè hi ha molts factors de la realitat que els historiadors examinem que se'ns escapen o no podem conèixer. Nosaltres només podem oferir una lectura aproximada d'aquesta realitat, condicionada per allò que hem estat capaços de recuperar, d'entendre o de reconstruir, però mai un quadre complet i objectiu d'allò que tal vegada esdevingué i el temps allunyar irremissiblement del nostre abast. Però aquesta consciència dels límits del saber històric en matèria artística és precisament una de les raons que alimenta el desig inesgotable de comprensió dels que ens dediquem a explorar el passat. Però a banda d'aquesta qüestió de caràcter filosòfic, nosaltres ens preguntem per com podem millorar les nostres explicacions. Com podem fer millors, més riques i atractives les nostres narracions des del punt de vista literari, sense perdre el sentit d'objectivitat i de rigor històric que necessàriament han de tenir els nostres textos? Com podem obrir nous camins d'explicació o d'accés a les obres? Aquestes són preguntes que ens fem contínuament. Des d'aquest punt de vista, l'assaig d'art és una font d'inspiració constant que ens obre noves perspectives. Però no hi ha res nou que no esdevingui algun dia vell i, com no podia ser d'altra manera, l'adjectiu nova història de l'art amb el pas del temps i la consegüent assimilació de les esmentades estratègies d'estudi de les que comentava Brisson per part d'un bon nombre d'historiadors de l'art ha esdevingut caduc. Al meu parer, és preferible emprar el terme història crítica de l'art o, si ho preferiu, història de l'art crítica per referir-nos a una forma d'entendre l'exercici del nostre ofici que s'identifica amb les característiques dels representants de la nova història de l'art de les que acabo de parlar. Empro el terme crítica en el sentit que els filòsofs de la Il·lustració van donar al concepte per referir-se als sabers o coneixements no dogmàtics, és a dir, conscients de la provisionalitat dels seus resultats i de la relativitat de les categories que utilitzen. Unes formes de coneixement que no s'instal·len en uns principis o en unes fórmules fixes i establertes, sinó que sotmeten a examen els procediments heretats, desmunten tòpics, fan caure les categories absolutes i obren noves perspectives amb la finalitat d'aconseguir una millor adequació de la metodologia, les eines i les estratègies d'anàlisi al tema d'estudi i d'arribar, finalment, a una comprensió més rica de l'objecte d'estudi. L'ús del concepte crítica en lloc de nova història de l'art té a més l'avantatge d'abastar una esfera de temps molt més ampli, perquè no es limita a les innovacions de la disciplina introduïdes en els darrers anys, sinó que s'estén a l'anomenada història de l'art clàssica i ens permet copsar la novetat i l'originalitat metodològica i de contingut presents en els treballs de molts historiadors que s'inclouen dins d'aquesta nòmina i aprofitar així el millor de la tradició historiogràfica anterior i de la més moderna. A continuació, a partir d'una selecció d'autors i d'obres, traçaré un breu recorregut al voltant de la història de l'art crítica de les darreres dècades, amb l'objectiu de mostrar-vos alguns dels enfocaments i àrees temàtiques en les que s'han fet algunes de les aportacions més innovadores. La selecció, per descomptat, no és exhaustiva, però sí que és prou representativa i acabaré amb una coda, amb un comentari final, dedicat a la forma assaig en el nostre camp. El primer historiador que he seleccionat és Michael Baxendale, la crítica inferencial, la història de l'art i l'ull del període. Ara intentaré ser breu perquè són bastants els historiadors que he seleccionat i us faré una mica una síntesi perquè veieu doncs, les característiques dels seus respectius enfocaments. Els estudis de Baxendale i les seves reflexions metodològiques es consideren paradigmàtics pel que fa a l'obertura de nous camins en els nostres estudis. Per Baxendale, el motor del treball de l'historiador era la crítica inferencial, o el que és el mateix, la recerca de les causes o els perquès de les obres, que ell també anomenava intencions. La idea de la recerca causal havia estat àmpliament desenvolupada per un altre historiador, Ernst Gombrich, de qui Baxendale va ser deixeble, amb l'objecte d'analitzar tant l'evolució de l'estil particular d'un artista com la dinàmica dels estils artístics en general. La recerca causal era, per Gombrich, precisament la que dotava de caràcter científic a la nostra disciplina. En aquest sentit, per l'estudiós vienès, per entendre el perquè dels canvis d'estil en l'obra d'un determinat artista, l'historiador havia de reconstruir l'horitzó de possibilitats en les que treballava aquest artista, el que ell anomenava el seu equipament mental, un equipament format per esquemes visuals, fórmules tècniques heretades de la tradició, coneixements artístics, etc. Baxendale segueix el model de recerca causal de Gombrich, però l'eixampla en moltes direccions. De manera que quan parla de recuperar la intenció d'una obra i de crítica inferencial, de recerca de les causes del perquè de la realització d'una obra doncs, en concret, no s'està referint només a la recuperació de l'equipament mental de l'artista, sinó a la reconstrucció o recuperació de la relació de l'obra d'art amb les seves circumstàncies. El projecte de Baxendale, per tant, és molt més ambiciós i abasta des de la història social, perquè les circumstàncies poden ser de caràcter social i polític i econòmic, fins al pensament filosòfic i científic. La teoria artística o la teoria artística, la relació entre obres i idees. Aquí teniu dos exemples, pintura i experiència en el segle XV a Itàlia, que es podria dir que aquí fa una recerca causal basant-se, diguem, en una metodologia d'història social. Les causes aquí són de caràcter social, estudiar les estructures doncs, de la societat italiana doncs, de l'època per comprendre el perquè d'aquest tipus doncs, d'obres, mentre que en aquesta altra obra, les ombres i la il·lustració, el que fa és una recerca inferencial en un àmbit completament diferent. Aquí s'endinsa en el camp de la filosofia, de la ciència, de la teoria del coneixement, de la teoria artística pròpiament, de la teoria del dibuix, i aquí l'itinerari va per una altra banda. Depenent del tema d'estudi, la xarxa d'aquest horitzó de possibilitats es pot dirigir en una direcció o en una altra. Però sempre entenent que l'aportació substancial al coneixement prové de la comprensió d'aquest horitzó de possibilitats per part de l'historiador per entendre el perquè dels canvis que es produeixen en la manera de fer dels artistes al llarg del temps. En certa manera, el que cercava Baxandall, com molts altres historiadors, era retornar l'obra d'art, i d'això també ha parlat en Gerardo el mateix, al teixit de la vida social, intel·lectual, del que va sorgir. Tornar-la a lligar a les seves circumstàncies i recuperar d'aquesta manera el que ell anomenava l'ull del període o l'ull de l'època, quan es referia aquest concepte que després doncs, a vegades s'ha tergiversat una mica, s'estava referint a això, a entendre doncs, les circumstàncies. Tot allò que entra diguem, en joc a l'hora d'explicar unes obres determinades. Evidentment, l'historiador mai reconstrueix l'ull de l'època en la seva totalitat, però pot reconstruir bastant bé determinades parcel·les que ens permetin explicar doncs, tota una sèrie de temàtiques. Com podeu entendre. Aquí us he seleccionat un parell de fragments de l'obra Models d'intenció. Us deia que ell, la recerca causal, deia que era recerca de les intencions, no entenent les intencions, com us deia abans, com només centrant-se en l'estudi de les intencions de l'artista en concret, sinó entenent aquestes intencions com la xarxa de circumstàncies complexes que hi ha al darrere doncs, de la realització d'una obra. Aquí bueno, tenim dos fragments de Baxandall on ell explica molt bé aquesta qüestió. Recuperar el ojo de la època, la manera de ver culturalment específica de cada època. I també aquí un altre paràgraf us he seleccionat d'aquest llibre, que és un llibre de metodologia, d'historiografia, un llibre també bastant filosòfic. Reflexiona molt també sobre el llenguatge que fem servir els historiadors per descriure, per parlar de les obres, que és una altra qüestió molt important. I aquí el segon paràgraf us el comento molt breument perquè a mi també em sembla magnífic per entendre també l'actitud, la forma de ser de determinats historiadors. Diu, lo mejor, digo, ante todo, es dejar claro nuestro propósito de investigación y nuestra postura, es peculiar y limitada. Estamos interesados en la intención de los cuadros y de los pintores como medios para alcanzar una percepción más aguda de los cuadros. La consideración sobre la intención no es un recuento de lo que sucedió en la mente del pintor, sino una reflexión analítica sobre sus fines y medios, como inferimos entonces de la relación del objeto con las circunstancias identificables. Però de tot això, ell, la conclusió que extreu de tota aquesta recerca és que la nostra feina, en el fons, el que busca, sobretot, és que qualsevol espectador, des de l'espectador més erudit, el que llegeix llibres especialitzats, a qualsevol altre que pugui interessar-se pels nostres estudis, acabin tenint una experiència, un coneixement més ric de les obres. Fins i tot ell deia que la millor manera de posar a prova els nostres escrits era donar-los a una persona completament profana i veure si realment, després de llegir-nos, davant de les obres, trobava que la seva experiència era s'havia enriquit, havia estat doncs, més bona que abans de conèixer els nostres estudis. Era la millor prova, més que les acadèmiques o... En fi. Fent aquest recorregut, doncs, alguns dels representants més rellevants doncs, del que ha estat la història de l'art crítica dels darrers anys, aquí us he seleccionat dos historiadors, sobretot l'obra de... M'interessa comentar-vos l'obra d'Esbelana Alpers. Ha sortit el tema de la cultura visual, òbviament, un dels camps doncs, que han eixamplat molt doncs, l'esfera de la nostra recerca ha estat els estudis de la cultura visual. Aquest llibre d'Esbelana Alpers, l'art de descriure, l'art holandès del segle XVII, va ser un llibre que va tenir, diguem, un impacte gran perquè abordava l'estudi de l'art holandès, sobretot de la pintura holandesa del segle XVII, de les obres que ens coneixeu, Rembrandt, Vermeer, els grans, la gran pintura de paisatge i de gènere holandesa del segle XVII, en un context d'imatges molt més ampli, relacionant les obres d'aquests doncs, pintors amb el pensament sobre la imatge que provenia de la ciència i de la filosofia, amb les imatges de la ciència, amb les imatges de la pedagogia, amb les imatges de cartogràfiques, establint d'aquesta manera una, diguem, una anàlisi doncs, de la cultura que va donar lloc a l'expressió d'aquestes formes artístiques. El llibre de Michael Fried, El lloc de l'espectador, la traducció en castellà va ser El lugar de l'espectador, Absorption and Theatricality, se centra en la pintura del segle XVIII i també l'estudia en relació també amb la cultura de les imatges pròpies d'aquest període. És cert que el terme cultura visual, malauradament, ha anat perdent, crec jo, no sé què en penseu vosaltres, ha anat perdent, sobretot en els nostres estudis, en part perquè ha estat apropiat per als estudis de comunicació audiovisual, ha anat perdent el contingut que tenia originalment. Per aquests historiadors, cultura visual era ben bé història de l'art, entenent que les imatges artístiques, òbviament, estan relacionades amb moltes altres menes d'imatges, que van més enllà de les estrictament realitzades per artistes. Els mateixos artistes també podien fer imatges de moltes menes, de manera que en el seu origen aquest concepte va ser desenvolupat molt vinculat a un coneixement doncs, molt elaborat de les circumstàncies i de la cultura en general de l'època i després ha anat desvirtuant-se, jo crec, deslligant les imatges de tot aquest rerefons cultural i establint sobretot relacions d'imatges amb imatges i al final ens movem en una esfera, jo crec, una mica superficial quan parlem d'aquests termes. La història social, com us deia, també ha fet aportacions importants a l'estudi doncs, de l'art i continua fent-les. Jo us he seleccionat aquí dos historiadors socials doncs, de molt de prestigi, Albert Boehme i T.J. Clark. Veient els títols de les obres ja us podeu fer una mica la idea de quin és l'enfocament d'aquests historiadors. Ells venen de l'escola diríem, d'historiadors marxistes, de la tradició d'Antal o de Klingberger, i el seu enfocament de l'estudi de l'art sempre està molt arrelat a l'anàlisi de les estructures socials, dels fenòmens polítics, que permeten comprendre el perquè doncs, de la manera de representar determinades temàtiques dels canvis que es produeixen en les formes, etc. L'obra de... es considera també que ha tingut més, diguem, més impacte en aquest camp de la història social dels darrers anys, va ser aquesta obra de T.J. Clark, Tom Clark, La imatge del poble, Gustave Courbet i la revolució de 1948, perquè el que feia aquí va ser doncs, estudiar l'obra de Courbet d'aquest període, no relacionant-la com normalment s'havia fet doncs, amb les històries dels moviments artístics, dels estils, del realisme, diguem, tal com s'havia estudiat tradicionalment, sinó vinculant-lo molt a l'esfera política de l'època i també amb tota una sèrie d'imatges provenents doncs, de la premsa i del tipus doncs, de documents que treballava, que coneixia Courbet, i a partir d'aquí va entendre molt bé la diferència en la manera de configurar les imatges d'aquest artista. Òbviament, si parlem de la relació, com deia Brisson, una de les característiques doncs, de la història de l'art crítica és la relació dels enfocaments dels historiadors amb els debats, les problemàtiques, el pensament propi de la seva època. Òbviament, la història social doncs, ja seria, diguem, clarament estaria en aquesta esfera, però clarament la lectura feminista dels temes de història de l'art o de la pròpia història de l'art està completament arrelada en aquesta, diríem, aquesta dimensió, des d'aquesta perspectiva. Dues de les grans, de les pioneres de la lectura, de les intervencions, elles diuen intervencions feministes a la història de l'art. I aquí jo crec que el terme està molt ben, diguem, molt ben trobat, perquè tant Pollock com Linda Nochlin, que va morir el 2017, no parlen d'una història de l'art feminista ni parlen d'una perspectiva de gènere. El que diuen és que hi ha història de l'art i, evidentment, dintre de la nostra disciplina hi ha doncs, millors estudis, pitjors estudis, de tot. El que elles fan és una, diguem, una lectura feminista tant de la pròpia disciplina, o millor dit, de les estratègies, de les lògiques, de les nostres formes d'articular el discurs, i això, evidentment, ha fet trontollar moltes coses, conceptes que encara doncs, es fan servir molt, com el concepte de geni, estan clarament, diguem, definits a partir d'un determinat model masculí de l'artista. Em sembla que estan ara fent una sèrie de televisió, que evidentment jo no miro, però vaig mirar-la 5 minuts, sobre la vida de Picasso, no sé si l'heu vist, a la 2, i el títol és El geni Picasso. Però hi ha genis, no hi ha gènies, o bueno, hi ha mestres, no? Quin seria l'equivalent d'això, diguem, quan parlem de dones? El treball de Griselda Pollock i de Linda Nochlin ha estat un treball importantíssim i, evidentment, això té una continuïtat i canviarà, està canviant moltes formes de llegir i de fer els nostres estudis. D'una banda, perquè la seva perspectiva aplicada al nostre camp, com a molts altres camps, ha fet que doncs, caiguessin doncs, també tota una sèrie de tòpics. Us deia que una de les, diguem, dels trets que defineixen una forma crítica de la disciplina, sigui la nostra, sigui qualsevol altra, és la de que l'historiador modern desmunta tòpics, categories establertes del passat. Doncs és clar, una feina, en aquest cas, hi ha molta feina a fer, molta feina a fer. Quan tires del fil comences a veure que, en fi, això és en quant a la perspectiva feminista. Això no vol dir que s'hagin de llegir o s'hagi de fer un judici sobre el que ha estat el passat artístic. Si no hi havia més artistes, tampoc no, la gent tampoc no, en fi, no tenia la culpa. Però el que sí que és cert és que aquesta perspectiva ens pot ajudar, i de fet ho està fent, a modernitzar els nostres estudis, a entendre, diguem, quan estem fent servir categories que no són, diríem, no estan a l'alçada del que avui en dia pensem o som o entenem. Per tant, si no estan a l'alçada o no ens serveixen o trobem que són anacròniques, hem de buscar unes noves. I per tant, aquí hi ha molta feina a fer. D'altra banda, també, a banda d'analitzar la pròpia, diguem, la manera com hem articulat nosaltres els discursos, els historiadors de l'art em refereixo, aquestes historiadores i total, diríem, molts altres historiadores i historiadors, suposo que també ho faran, el que fan és també llegir els temes, podríem dir, que fan referència a la representació de la dona o a les temàtiques femenines o a les dones artístiques des de la perspectiva també que aquests estudis ens donen. I jo crec que s'han fet realment una feina magnífica. Jo, en fi, us convido, suposo que els coneixeu, a llegir algunes de les obres d'aquestes historiadores. Aquest és un, bueno, més que res per posar-vos també alguna obra, hi ha un capítol molt bonic d'aquesta obra de Differencing the Canon, diferenciant el cànon, el feminisme i la manera com escrivim la història de l'art, un conte de tres dones veient en la foscor, parla de Manet i de Berthe Morisot. Berthe Morisot va ser una artista vinculada, una magnífica artista vinculada al grup dels impressionistes, però clar, que no pintava el mateix que pintaven els seus companys impressionistes. És a dir, no, quan no surt a pintar al camp ni per la ciutat, sinó que normalment pinta escenes d'interior, dones amb nens, en fi, tot això té tota una raó de ser, i a partir d'aquí ja va fent una anàlisi molt intel·ligent de l'obra d'aquesta artista. Hi ha molta feina a fer aquí, molta. Respecte a l'estudi dels signes i la relació entre signes i imatges i paraules, una de les figures, diguem, també que ha tingut més repercussió en la història de l'art dels darrers anys és Limerent. Aquí és un recull d'estudis semiològics. El que té, diguem, d'interessant Limerent, jo crec que nosaltres hem d'aprofitar tot el bo que vingui d'una banda o de l'altra i deixar el que potser ens sembla menys interessant o diguem, o que sí, sí que igual no ens aporta res. Però sí que alguns d'aquests estudis semiològics el que fan és un anàlisi bastant fi de les relacions entre imatges i retòrica, imatge i text, imatge i paraula, que jo crec que, en fi, poden ser útils també per als nostres, diguem, per la nostra feina. Nosaltres podem aprofitar d'aquí i d'allà. Jo crec que la idea és aprofitar de tot el bo que pugui venir de qualsevol camp i a partir d'aquí anar construint també, doncs, els nostres estudis. De Belting ja us ha parlat molt bé en Gerardo, no cal que jo ara torni a allargar-me molt en això. Em sembla també, bueno, magnífic el treball que fan, que ha fet aquest historiador. Aquí, per exemple, torno a la imatge oculta i aquest altre llibre, Florència i Van Dagh. El que fa és una comparació entre la manera d'entendre la representació en el món, diríem, occidental. S'està referint sobretot a la representació del quadre a partir del Renaixement i totes les teories de la representació del quadre com a finestra, i l'òptica que prové de la tradició del pensament àrab. Em sembla, bueno, interessantíssim això. I a partir d'aquí, bueno, arriba a tenir també a fer tota una aportació molt interessant sobre dues maneres d'entendre la imatge, els usos de les imatges, en termes molt diferents. De Michael Camille també us ha parlat Gerardo i tampoc em vull estendre aquí. Certament ell ho ha explicat molt bé. El que va fent Camille és explicar la història dels altres i fer una història, jo us he posat aquí, això ho he tret d'un dels seus textos, de baix cap a dalt, en lloc de fer servir les hiperestructures, que evidentment aquestes les sabem, les necessitem també per poder-nos orientar i per poder organitzar, diguem, les nostres matèries. Però a l'hora després de centrar, doncs, els nostres estudis, començar des de baix i anar construint, doncs, tota l'anàlisi, partint, doncs, seria la microhistòria, podria dir-se, això pot arribar a ser molt, molt il·luminador en aquest cas. Jo aquest llibre també em sembla interessantíssim per una altra cosa, i és que ell combina el que seria l'anàlisi de les obres d'aquest pintor Pierre Rémiet, aquest pintor d'il·luminador de manuscrits, amb una altra mena de relat que ell fa paral·lelament amb una tipografia de lletra diferent en cada capítol. Ell va reconstruint el que ell imagina que devia ser la vida d'aquest personatge a les darreres hores, em sembla que us han ensenyat aquí, les darreres hores de la seva vida, com si fos ben bé un novel·lista, però un novel·lista amb una informació extraordinària. L'escriu aquesta part amb una tipografia diferent, i la part doncs, que diguem, que seria pròpiament d'anàlisi d'aquestes pintures, clarament el lector entén que allà està fent una anàlisi d'historiador de l'art. A mi aquesta combinació també de gèneres diversos crec que també obre possibilitats noves. Nosaltres sovint, quan estem escrivint els nostres estudis, pensem en si no seria millor fer una mena de reconstrucció literària a banda de també estar analitzant exactament l'objecte que estem estudiant, perquè hi ha moltes coses que no sabem i que potser a través d'aquesta mena de recreacions més literàries podem almenys generar en el lector un acostament a aquesta altra esfera que ben bé nosaltres també estem imaginant, igual que ell. Són temes més relacionats a com escrivim, quins gèneres fem servir per escriure, que també crec que són molt interessants. Una altra esfera que a mi em sembla apassionant a l'hora de veure com els nostres estudis es poden eixamplar, podem aportar noves perspectives i més intel·ligència també sobre els temes, és la relació entre la ciència i l'art. La ciència i l'art tenen una relació doncs, molt estreta des dels temps antics. Hi ha tota una sèrie d'historiadors, i us he assenyalat aquí tres, Martin Kemp, que és un gran especialista en Leonardo i a més ha fet altres coses, com aquest llibre que teniu aquí, Barbara Maria Stafford i Horst Bredekamp. Aquests historiadors s'interessen doncs, per aquests àmbits de la intersecció entre art i ciència, imatges científiques, imatges artístiques, i també crec que aquí doncs, hi ha molt camp a explorar. I també tenim bueno, això que deia abans de com el context doncs, es pot ampliar en moltes direccions. Doncs, en el de la ciència, òbviament, aquest també tenim un camp magnífic. Això és una obra d'un ceramista que es diu Bernat Palissy, del que parla Martin Kemp en aquesta obra. Bernat Palissy és una figura interessantíssima. A banda de ser ceramista, ell buscava la fórmula de la porcellana xinesa, que era una mena de fórmula secreta, i ell també volia doncs, poder desenvolupar aquesta tècnica a França, i era un naturalista. Feia estudis doncs, de ciències naturals d'animals, i aquests animals que, doncs, que apareixen aquí en aquests relleus els feia a partir de molt lluç d'animals morts que anava a buscar doncs, pels rius i rieres, i bueno, tot figures molt interessants que evidentment ens obliguen a moure'ns en uns territoris, allò que dèiem de la multidisciplinaritat, que no tenen fronteres aquí, anem a la ciència, a l'art i tot combinat. Un altre, els estudis de Barbara Maria Stafford són també molt, molt bons. Bueno, aquesta obra tracta sobre l'entreteniment il·lustrat i l'eclipsi de l'educació visual, parla sobre els entreteniments científics i els usos també de les imatges que es feien en aquests entreteniments, els de les imatges de la llanterna màgica, les imatges de la càmera obscura, totes les imatges també dels microscopis, doncs les demostracions que es feien de caràcter científic, i també aquesta mena d'interconnexió entre art i ciència tan característica d'aquesta època com va anar canviant també al llarg del període il·lustrat. Bueno, aquesta és la selecció que us he fet d'algunes de les obres que em semblen més, o dels camps que em semblen més interessants. No sé com vaig de temps, una mica malament, no?
Bueno,
finalment, el que us deia de l'assaig. Un altre gran tema que és com escrivim, com hem d'escriure, com són els nostres, això que dèieu de les postnarratives o les, en tot cas, és un tema que jo crec que a molts ens interessa moltíssim, I hi ha historiadors que podríem dir que fan monografies i escriuen monografies clàssiques, com és aquest cas de Tom Clark, que us he mostrat la imatge del poble, ell és un historiador social, bàsicament, però després també també ha escrit, en aquest cas, aquest llibre, que és un assaig. I en aquest assaig surt tot allò que, clar, no surt en un llibre, diríem, de caràcter més, que podríem dir, més científic o més acadèmic, les reflexions més personals, les inquietuds, com mirem nosaltres les obres, el per què mirem aquestes obres i no unes altres, el per què ens obsessionen doncs, determinades coses. Jo crec que aquí, doncs, a través de l'assaig, poden sortir també moltes idees. A mi m'interessa especialment, m'agrada llegir assaig de tema artístic, assaig en el que els protagonistes són historiadors, vingui d'on vingui, vingui dels propis historiadors o vingui, per exemple, en aquest cas d'aquest llibre que ja té uns anys, aquí es va traduir més tard, és Vinnie Herbert, el poeta polonès, que ho recomano moltíssim, aquesta naturaleza muerta con brida, en el que ell parla d'una obra d'aquesta natura morta, que és el Museu Rijksmuseum, i parla doncs, de la figura del seu artífex, que es diu Torrentius, que és una figura molt misteriosa perquè va tenir una vida molt particular, i fa un assaig sobre l'obra de Torrentius. Clar, aquests assajos no tenen pretensió de ser, diguem, literatura històrica, però sovint poden ser, si són, diguem, depenent de qui els escriu, poden tenir una agudesa, una capacitat de mirar les obres amb una frescor i amb una, diguem, amb una intel·ligència que a nosaltres segurament ens enriqueix. Això és una de les obres de Poussin, aquesta obra La mirada de la mort, de Clark, tracta sobre dos quadres de Poussin i tota l'estona està parlant d'aquests dos quadres de Poussin i de tot el que ell veu i en realitat és una reflexió sobre la mort, que és un tema molt present en els llibres en les obres de Poussin. Però clar, una reflexió que en una monografia més clàssica potser no podria fer perquè és de caràcter filosòfic, però aquí sí que pot fer. Posats a llegir grans escriptors, posem un també d'aquí, en aquest cas un artista, poeta, escriptor, que ha escrit molt sobre art i que jo crec que són uns quants els que llegim i ens en certa manera també ens introdueix aquesta altra mirada que ens interessa tant per també enriquir la nostra, estar sempre oberts a altres coses. I finalment un llibre que arran de precisament del treball doncs, de preparar aquesta presentació, doncs, i em sap greu no haver-lo trobat abans, és aquest llibre de McLang Holly. McLang Holly és una historiadora de l'art americana que ha escrit aquest llibre tan curiós que es titula L'art melanconiós i tracta sobre els historiadors de l'art i la seva, diríem, la seva relació amb les obres. I ella acaba definint i parla de grans historiadors de l'art, com per exemple Baxandall, parla de Panofsky, parla de tota una sèrie d'historiadors que ella coneix molt bé i ha estudiat molt. I parla de com ens relacionem amb els nostres objectes d'estudi. Els nostres objectes d'estudi són les obres d'art. Les obres d'art pertanyen al passat, pertanyen a un temps que ja no hi és, que va desaparèixer, però que nosaltres d'alguna manera estem sempre portant cap al present, però sabem que estem fent una construcció. Tot això ens crea unes inquietuds, una mena de reflexions sobre el que fem com a historiadors i la nostra relació amb les obres i amb el passat que ella qualifica de melanconioses. I jo crec que ho fa, ara no puc estendre molt, però jo crec que ho fa, sabem molt bé de què està parlant. Sé que certament el nostre art és un art melanconiós, sabem que aquell passat ja es va perdre per sempre. Nosaltres l'estem intentant reviure com podem, I mirant de recuperar el que deia Gerardo, l'experiència, doncs, parlant d'alguns historiadors, l'experiència, recuperar l'experiència d'aquelles obres, l'experiència, intentem recuperar l'experiència, sabem que tot és una construcció nostra, que estem allà fent un, doncs una gran creació, podríem dir, intel·lectual. Alguns més gran que altres, evidentment, però intentant fer i recuperar això. I aquí i allà reflexiona sobre això. També em sembla un llibre fantàstic per també veure doncs, bueno, què fem els historiadors, com som els historiadors, els nostres dubtes, i això també ens fa entendre millor quina disciplina doncs, és la nostra i encarar-la millor també cap al futur. Bé, això és el que us volia explicar. Gràcies.